Espera. Acció o situació de romandre durant un temps fins que arribi una persona, un esdeveniment o allò que es desitja o s'espera, sovint amb expectativa, impaciència i il·lusió. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
I saludem també el president dels nostres noticiaris, Òscar Fernández. Com estàs?
Bona tarda. Bé, vosaltres?
Avui parlarem de cues.
Molt bé.
Quina és la cua més llarga que has fet, Òscar Fernández?
Doncs,
i per a què?
No ho sabria.
Per Bruce Springsteen.
És probable, però ja tinc una edat en què alguna vegada havia comprat entrades físiques i, per tant, amb cua, perquè ara es fan cues virtuals.
Però no es feien aquestes cues. Pel Bruce, on es feien les cues?
Depèn. Hi va haver una època en què, sobretot a les botigues de discos, hi va haver un concert especialment delicat en què, crec que són els que van fer el Tívoli, en què va ser bastant curiós perquè no deien on venien les entrades i havies d'estar pendent d'una emissora de ràdio concreta perquè tal dia a les 9 del matí s'anunciarà on. Llavors veies gent pel carrer de Barcelona. Sí, gent pel carrer de Barcelona amb un transistor. I llavors es va anunciar on era, que era una botiga.
Com una gincama.
Sí, no, escolta'm, accidents, eh? Perquè, clar, la gent va sortir corrent sense mirar el trànsit. I, per tant, sí, hi va haver un embolic considerable. Sí, gent corrent per l'Eixample de Barcelona per anar a intentar arribar dels primers a la botiga de discos.
El Bastes va fent que sí amb el cap, te'n recordes d'aquesta efemèrida?
Sí, jo no vaig participar en la gincama, però sí que recordo que era el sistema, sí. I algunes es feien al matí, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, llavors amb una mòbil seguíem per anar a comprar les entrades no sé on, i tot de gent desplaçant-se.
Sí.
Era... ho veus ara i dius, allò era una humiliació.
Doncs l'Òscar va ser humiliat.
Sí. I encara més antic, hi havia allò de Gran Via Aribau, no? Hi havia les taquilles de Gran Via Aribau, no? Que hi havia com unes taquilles que eren com generals en què podies anar a comprar de diversos...
Sí. Hi havia gent que ja anava a dormir, però sabies que la taquilla no es movia de lloc, diguéssim, no?
Sí.
Doncs és dilluns, 18 de maig, hi ha cua per saber què ha passat avui.
Hem quedat molt boomers, l'Antoni i jo, ara.
Doncs mira el que sou.
Clar. A veure si arribes tu.
Jo no... Què vol dir, a veure si arribes?
Oh, clar, ves.
M'estàs dient que moriré abans
d'arribar
a la vostra
edat? No, a veure si arribes amb la...
amb la vostra vigor.
Clar, sí.
Convocada formalment la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
És una notícia d'última hora. Els governs català i espanyol ja han convocat per dimecres, com us hem anat explicant els últims dies, aquesta reunió en què la Moncloa ha d'assumir el finançament del tren orbital pactat de la Generalitat i Esquerra Republicana. La trobada es farà a Madrid. A l'ordre del dia hi haurà també la creació del Consorci d'Inversions sense passar pel Congrés. La comissió també donarà llum verda a la representació majoritària de Catalunya dins del Consorci de la Zona Franca i, segons el govern, també es tracta en temes de llengua i d'acció exterior.
Mestres i professors, altre cop a la vaga i decebuts.
Sí, amb Esquerra i amb els comuns, perquè no han recollit la solució del seu conflicte educatiu dins les exigències al govern per aprovar els pressupostos. Avui han fet vaga els docents del Barcelonès amb un seguiment del 18% segons la Generalitat, 65% segons els sindicats, torna a haver-hi ball de xifres, són similars a les de les últimes convocatòries territorials dels últims dies.
Les mujeres facturen.
Sí, molts mitjans han i hem recuperat aquesta cançó de Shakira per explicar que l'Audiència Nacional li ha donat la raó en el seu litigi amb Hisenda. Això inclou tornar-li una multa de 60 milions d'euros, a més dels interessos, i d'assumir les costes del procés quan la sentència sigui ferma. Alerta, però, perquè l'Agència Tributària diu que vol recórrer aquesta decisió al Tribunal Suprem.
I els esports, atenció amb aquesta, que és d'última hora, Fermín es perd el Mundial.
El migcampista del Barça s'ha trencat un dit del peu, estarà 3 mesos de baixa perquè l'han d'operar. Per tot plegat, és baixa pel Mundial amb la selecció espanyola. Això el mateix dia en què Hansi Flick ha formalitzat la seva renovació fins l'any 2028 amb opció d'una temporada addicional.
I aquesta tarda de què estarem pendents?
Doncs mira, del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. En principi, el partit ha d'avalar en aquesta reunió l'acord de pressupostos amb el govern. Comença a 6:45 d'aquesta tarda.
Òscar Fernández, fins demà.
Adéu.
De fet, hauríem pogut tirar la careta del mini tot costa. Perquè comencem una setmana que estarà marcadíssima amb un nom propi.
Amb molts, però un d'especial.
José Mourinho, que tot indica que serà el nou entrenador del Madrid. El tècnic portuguès, ho hem explicat avui a Catalunya Ràdio, ha rebutjat la proposta que el Benfica li havia fet per renovar el seu contracte i hauria ja arribat a un acord amb el Madrid.
Teatro del Bueno.
Té previst firmar per dues temporades i arribar a Madrid la setmana vinent. Estàs il·lusionat amb aquest retorn, Antoni Bassas?
No, gens.
Com que no?
No, no, gens, home.
Què prefereix, un entrenador avorrit i que et caigui bé del Madrid?
Jo prefereixo que juguin a futbol, no sé, saps?
Per què?
Doncs perquè si us dediqueu al que us heu dedicat els primers 20 anys, o fa 20 anys, serà molt pesat. O sigui, un tipus que embruta la competició, que treu el pitjor dels seus propis jugadors, que davant la inferioritat tècnica que tenien amb els del Barça els diu, escolta, entreu-los, jugueu violentament, perquè com que sou del Madrid, trigaran molt a treure-vos la primera targeta groga.
I
la segona
no segur que... entiendo.
I la segona segur que no, doncs aprèn català. I segona que no, segur que no te la trauran. En fi, Mourinho va ser un antídot per la barcelonitis del Madrid.
I ho volen tornar a fer.
Llavors, les segones parts mai no tenen gràcia.
Doncs, no tenen, anava a dir, no són bones.
Mai no tenen gràcia. És que tornar allò... Trobo que pel Madrid és d'una falta de...
d'originalitat.
Bueno, i sí, i d'imaginació, i de sortida. O sigui,
però ja va fer tornar Zidane, ja va fer tornar Ancelotti, doncs ara fa tornar...
Sí, però què els va donar Mourinho? Només que de tant en tant eliminava el Barça, o li guanyava una final.
Carai. Jo estic molt il·lusionat. La Gatetal, bona tarda.
Bona tarda.
Això està... ho podem donar per fet, ja o no?
Sí, crec que sí.
Home, és que si després...
Atenció, aquí les notícies. Fins aquí les notícies.
El que passa que has dit aquesta setmana, potser, clar...
Setmana vinent, no? Arribarà.
Setmana vinent, quan acabi... Sí. Com a mínim, Arbeloa el deixaran acabar l'últim partit de Lliga i després ja potser sí, però vaja, sí. Tornar a Mourinho, m'he quedat impactada amb com ha canviat el to. El Bassas estava empipat, de veritat, amb
aquest
retorn de Mourinho.
S'ha posat Bassas, Angry Bassas.
En canvi, jo també una mica més en el teu costat. Sí, d'il·lusió. Bé, il·lusió tampoc, però m'agrada.
Ens hem d'anar acostumant de nou a...
Por qué?
O a...
Catalunya és un país de cultura, vosotros sabéis perfectamente lo que es teatro y del bueno. Yo he ido al teatro muchas veces, ahí es teatro de calidad. Te hablo serio, vosotros sois un país con una cultura fantástica.
Recordeu això, o això altre.
Tiene que pensar que soy un tío cojonudo.
Però un dels moments més memorables de Josep Mourinho va protagonitzar Laia Tudel. Això potser no ho recordes.
Sí, home, ho recordo perfectament. Roda de premsa, final de la Supercopa, el Barça guanya al Madrid, un Barça que venia estava de vacances, perquè era el mes d'agost, i Mourinho li posa el dit a l'ull al Tito Vilanova, que el se'l sigui.
Compareixença de premsa, Mourinho davant de Laia Tudel, una Laia Tudel substancialment més jove cara, ho notareu per la seva veu, però atenció com aguanta el Tudel el cara a cara amb José Mourinho, és l'agost de 2011.
La imagen que ha dado el equipo o algunos de sus jugadores al final del partido, o incluso usted, yendo a buscar el ojo de Tito Vilanova, entra dentro de su filosofía de fútbol.
¿Cómo?
Si la imagen que han dado algunos de sus jugadores al final del partido...
¿Mis jugadores?
Algunos de sus jugadores al final del partido...
No estamos de acuerdo.
Bien, pues entonces, la imagen de usted buscando o metiendo el dedo en el ojo de Tito Vilanova si entra dentro de la filosofía que usted dice que está educado en el fútbol.
¿Yo?
Sí.
¿En Tito Vilanova?
En Tito Vilanova, sí.
No conozco esto.
Quina
veueta, eh? És un gran moment, aquest, eh? Jo recordo, jo estava al centre de dades, escoltant, i ens hem quedat tots allà de... Hòstia, quin duel, tu. I com aguantes?
Sí, és increïble, eh? Ara dius, ets tu, i com aguantes?
No,
a veure,
et diré una cosa. Aquest como? És, hòstia, Mourinho m'està fulminant amb la mirada.
Sona més com si estigués allò, com aguantes, de com en realitat en aquell moment estaves, quan estava allà fent la pregunta. Normalment, quan vas a una sala de premsa, et prepares 2-3 preguntes. I amb Mourinho, doncs jo tindria preparades 2-3 preguntes de què va passar, no la del dit de l'ull ni d'això. I això va ser perquè la roda de premsa aquella no era la primera vegada, amb aquella pregunta que deia Pito, Tito, no? Va estar tota l'estona així. I llavors, doncs, no sé, en aquell moment donen torn de pregunta i no sé ni com ens van donar torn de pregunta la roda de premsa del Madrid, però normalment ens en donaven de torn de pregunta.
No entiendo.
Jo tampoc ho entenc, és veritat, és estrany. Però vaja, en tot cas, es va aprofitar per viure un d'aquests moments que han quedat per tota la història.
Ara, ell va quedar retratat allà, no per aquesta pregunta,
no,
sinó per, evidentment, pel que va fer i perquè després sortir a una roda de premsa i fer veure que no coneixes el segon entrenador del Barça, el nom, que no el recordes, que era tot molt ridícul.
Com ens hem d'imaginar la convivència Hansi Flick-José Mourinho?
amb tones de paciència per part de Hansi Flick.
Però tu creus que Mourinho tindrà aquest to una altra vegada? Jo és que crec que ens trobem un Mourinho
gent. Hores baixes. Una versió més
per això dic que les segones parts no poden
serà
ser
més avorrit.
Tan bones, perquè és que una còpia d'ell mateix, però d'un ell mateix de fa 20 anys, al cap i a la fi, ara, bueno, pot intentar, naturalment, intentarà, per això el porten, doncs, una Champions o alguna cosa, no? Jo crec que Flick aguantarà bé, perquè és un tipus que ha demostrat que té molta mà esquerra i s'amaga darrere de l'anglès i...
Sí, però algun dart ha tirat general... aquest any, també,
sí,
eh?
Sí, però vaja, però no és una persona que perdi els nervis mai, més aviat és una persona educada i per poc que al Barça les coses li vagin bé, jo crec que aquí no hi haurà problema. I l'altre, bueno, en part el fitxen, diguéssim, per recuperar aquesta cosa testosterònica de som el Madrid, som los tercios de Flandes del segle XXI i per tant, tot el que suposi a nosaltres ha de ser passat per la pedra, no?
I tu creus que Flick està pensant en això?
Què va? Flick avui ha renovat, està content, faran un, en algun d'aquests dies suposo que faran el dinar a final de temporada. Bé, i content i preocupat per el que dèieu abans de la lesió de Fermín. No, jo... És que Flick tampoc l'hem vist fent un cara a cara en aquests dos anys amb pràcticament ningú.
S'ha tingut... encarat amb algú?
No, només ha tingut... en Bordalàs ha deixat anar un missatge quan va jugar contra el Getafe, no? Quan, que va dir allò de que ja l'havien avisat de com era aquest partit. Després amb De La Fuente, amb la lesió de Lamín, recordareu...
Ah, sí, allà sí que va haver una mica...
Va ser aquell moment, sí. No? Una mica, i amb els àrbitres, potser, és quan a vegades l'hem vist amb un to una mica diferent.
I potser la més interessant, quan va dir al camp del Rayo, referint-se als seus jugadors, que els egos eren molt dolents i que s'havien de deixar el vestidor.
Sí, però això, diguem-ne, que era de cara de portes endins.
No, ja, però aquí puges o d'aquí...
Sí, sí.
És, segurament, de tots els exercicis, és el més perillós, perquè ficar-te amb l'entrenador de l'equip contrari una mica ho tens dintre del sou. Però fer un advertiment públic a la teva plantilla amb una roda de premsa, bueno, ja són... Ja has de tenir una personalitat i un discurs clar.
La primera etapa de Mourinho es caracteritza per una crispació del món del futbol i sobretot de les rivalitats Barça-Madrid, que jo crec que ara no és tan així, no?
Entre els jugadors, vols dir?
I,
que llavors...
i premsa, i mitjans, i aficions...
Però és que allò es va arribar a aquell punt per la lluita que hi havia per Mourinho, com portava tot i els seus jugadors, els seus soldats, en les declaracions, en el com jugaven al camp, les actituds que tenien, no? Tot es va encendre una mica al voltant del mateix Mourinho, que no sé ell si per estratègia de posar-se ell al centre d'atenció, d'intentar... Era l'única manera que tenien de combatre el gran Barça de Guardiola. No sé per què, però ell es va convertir una mica va posar aquest focus i per això hi havia aquesta crispació, que és veritat que allò, els clàssics d'aquells anys, o sigui, era una cosa la prèvia, el partit i el post, era, és que ara qualsevol clàssic em sembla descafeinat.
Ara, un clàssic contra Mourinho, amb Fermín, Gavi, Cubarsí, tots aquests jugadors que de petits van viure aquella...
Bueno, potser
no,
és que eren
no van,
molt petits,
fa, clar,
estem parlant del 2010, fa 16 anys, eh?
Fa 16 anys.
I estem parlant de jugadors que tenen 18, 19...
Ah, haurien de tenir-ne 26 per recordar-se'n. És veritat, no se'n recordaran gaire.
Ells se'n recorden perquè, i fa, dels TikToks, de muntatges, on surt Mourinho, sí, amb els porquers, però per ells això és com història, sí, del Barça passada.
A part que de la llista que has dit, jo crec que ho podies deixar en Gavi. O sigui, Gubarsí no crec que es despentini.
No, però que tindran, sí, com una motivació extra, especial.
Són molt culers i tot el que tu vulguis.
Home, Fermín,
però no.
També, sí.
Fermín, sí, però bueno, però sobretot Gavi, sí.
Tu creus que no sortirà bé això pel Madrid?
No sé, ja veurem. Finalment, el Madrid té una gran plantilla i, per tant, per poc que s'hi posin, millors resultats han d'obtenir. Però si el que volen és repetir allò del Tudedo no senyala el camino, és que recordem, que el dia que li posa el dit al Tito Vilanova es posa una pancarta al Bernabéu com dient no, aquest és...
Això és el que volem.
Això és el que volem, sí. Aquesta ha de ser la nostra filosofia. Bueno, si volen arribar a aquest nivell de crispació, bueno, és allò de fer soroll per tapar l'èxit del contrari. Per això dic que em sembla d'una pobresa imaginativa molt gran tornar a portar Mourinho.
I què diu del Florentino aquesta decisió? I més tenint en compte el que va passar dimarts passat.
Doncs això que et dic, ell és refermar-se en la seva filosofia. És a dir, escolta, aquí no... Aquí el camp s'omple perquè venen estrelles. I les Champions es guanyen perquè tenim estrelles. I ja està. I necessito un alineador que, a més, comunica i que em transmet força. I, per cert, em desvia tots els llamps a la sala de premsa i me'ls treu de sobre de la llotja, doncs millor que millor. Va, doncs jo crec que... Vol dir això una mica de què hem vist, no? Un Florentino que no té cap gràcia, cap alçada per seduir el món del futbol, perquè el Madrid ja se sap, l'única narrativa és aquí guanyem. I ja està, és l'únic que hem de fer. Com? És igual, guanyar.
A nivell esportiu, el Barça ja ho té tot fet, queda una jornada de Lliga pel Barça transcendent, sense cap interès esportiu.
No. Tens el Zamora de...
El Zamora de Joan Garcia com a al·licient, l'Espanyol ja salvat, doncs també ha fet la feina, i ara el Girona, que ens queda
això
per diumenge,
un drama,
que serà dramàtic, aquest Girona-Elx.
De tota manera, juguen a casa.
Sí, però avui veia una piulada que deia totes les finals que el Girona ha jugat a casa...
Ai, escolta una cosa, sí bueno, esclar...
Palmada.
Si surts
ascensos
al camp...
perduts, descensos certificats...
Mira, hi havia un entrenador que deia, si surts al camp pensant que el partit és difícil, el faràs més difícil del que és. O sigui, surts al camp pensant, jugo a casa, i si guanyo em quedo primera. Això, en fi, no serà un partit difícil, però no cal posar-se el més difícil encara.
Jugant amb l'Elx, que també juga a la salvació, el Girona només li val la victòria, l'Elx un empat ja se salva. Llavors,
és complicat.
És complicat.
De fitxatge sabrem coses del Barça?
Tu què vols fer, el Tot Costa?
No.
Perquè
no.
Això és informació que ens estem guardant pel Tot Costa. I...
Però, per tant, el Tot Costa avançàs alguna cosa de fitxatges?
No.
Fes-me el titular, només.
No, avui encara no, tot just estem aquí amb Fermín i la ressaca de Lewandowski, que ens ha marxat. Lewandowski, no t'interessa aquest tema.
I el Barça
ja
reservat fins quan dura?
Fins a finals de juny.
Fins a finals de juny tenim podcast? Carai,
sí.
Molt bé. No, ho celebro.
Però abans, jo plego abans, eh?
Ah, no, pensava que acabarem la Lliga.
Ah, no.
Si ara justament és quan passen més coses,
és
com que no hi ha rodes de premsa, serà interessant.
Més marcat, més fitxatge, ja veurem què es pot fitxar i què no es pot fitxar.
A les 7 de la tarda arriba el Tot Costa versió Premium, amb una exclusiva que Laia Tudel no ens ha volgut avançar a la tarda, però que entenc que deu ser tan important que no podem donar pistes a la nostra competència a les 4 perquè no se'ns avanci.
Exacte, és així. Bona lectura has fet.
Com el dia del fitxatge de Jong, no diguem res, que és així... Recons ho prendran. I no ens ho van prendre. Tudel, és veritat? Però vam patir aquell dia o no? Ahir que parlàvem de Jong.
Ostres, sí, de Jong.
Vam patir.
On és de Jong ara?
Doncs
ho sap. Fa dos partits que no juga.
Millor que no ho sapiguem. Tudel, moltes gràcies. No, però mira, no et desconnectis gaire, que no és futbol, però s'hi acosta una miqueta.
Interessa el tema?
Jo crec que sí.
Què és?
Per cert, que ja parlàvem de Girona, aquest divendres, Basses, estàs convidat si vols, divendres a les 6 de la a les 4 de la tarda serem a Girona fent el programa des de la Devesa, a l'exterior de la... Ui, quina música d'especial! A l'Auditori de Girona.
Som de Trons de Girona, no? Allò...
Per celebrar el 20è aniversari de l'Auditori i per donar energia i força al Girona de cara a la seva finalíssima contra l'Elx. Vindrà el Solà, vindrà la Lloberes, però també vindran Mazzoni, Miguel Poveda... Una tarda eclèctica des de l'Auditori de Girona, i tots els que vulgueu venir podeu venir a veure'ns en directe des de la Devesa a les 4 de la tarda. Us anirem donant detalls aquesta setmana. Però tornem a la Shakira. A veure, Shakira ha guanyat la batalla contra Hisenda. L'Audiència Nacional ha donat la raó a la cantant en l'última causa que tenia oberta amb l'Agència Tributària. Li han de tornar... És un bon retorn, eh? 60 milions d'euros. Judit Pastor, bona tarda.
Bona tarda.
Què faries amb 60 milions?
60 milions? Uf, moltes coses. És que jo crec que no sé la de coses que es poden fer amb 60 milions d'euros. No m'ho sé imaginar.
Si Hisenda torna 60 milions, has de pagar la meitat també, Hisenda, o no? Que ho pregunti.
Mira, bona pregunta.
Què ha passat amb Shakira?
A veure, això ve del 2011, que és quan van multar Shakira per haver defraudat Hisenda, però ara què ha passat? Que ara l'Audiència Nacional s'ho ha estat mirant i ha determinat que en aquell moment Shakira no era resident habitual a Espanya i, per tant, aquests impostos no els havia de pagar l'Agència Tributària. Per això, ara Hisenda haurà de retornar-li 55 milions d'euros, que és la quantitat que ella va pagar, més tots els interessos legals i els costos del judici. Però la sentència encara es pot recórrer al Tribunal Suprem i, per tant, no s'acaba d'executar fins que sigui ferma.
L'Agència Tributària ja ha dit marit que pensa mirar-s'ho.
Exacte, i que ho no recorrerà i ho perseguirà.
En tot cas, Shakira ja li ha dit a l'Audiència Nacional que moltes gràcies,
exacte,
no?
Exacte, sí. Considera que durant una dècada ha patit el que qualifica com un escarni públic, que diu que s'ha intentat destruir la seva reputació. Ha passat, diu en aquest comunicat Shakira, moltes nits sense dormir, que han afectat la seva salut, que han afectat també la seva família. Ah, però recordem que, a banda d'aquest cas, que és del 2011, Shakira també tenia un altre procés obert per un suposat frau de 6,6 milions d'euros, en això corresponia al 2018, però també fa unes setmanes un jutjat de Barcelona va arxivar aquesta altra causa a petició de la Fiscalia i de les altres acusacions.
S'ha d'anar en compte amb els impostos, Basses, eh?
Sempre.
Paga'm-los tots ben pagats, eh?
Sempre s'han de pagar, sí, sí, perquè...
Basses fa pinta de pagar-los tots.
Bueno, com tothom, no? Esclar.
No ho sé. David Bertrina, gestor administratiu, economista i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
Tothom paga tots els impostos sempre?
Home, hem de partir de la idea que sí, no? Aquesta és sobre el que es basa el sistema tributari espanyol, que tothom paga segons la seva capacitat econòmica.
Sempre hi ha alguna trampeta, una coseta, això ja ho parlarem en privat. Però, a veure, d'entrada, ens ha sorprès molt el titular de Hisenda perdent una batalla. Hisenda perd gaires batalles? S'equivoca, Hisenda?
Hisenda s'equivoca, Hisenda perd batalles, sí, només faltaria, no sempre tenen la raó, i de fet el cas que avui esteu comentant, que està sortint a primera línia, és un fet, suposo, que es dona a conèixer per l'entitat de la persona que l'ha recorregut, però sí, lògicament tenim l'empara de tribunals que moltes vegades acaben, doncs, posant una realitat sobre la taula que no sempre els... La Hisenda tributària ho veu com nosaltres.
Però clar,
no és que s'hagi, no s'ha equivocat aquí, Hisenda. Jo crec que el matís és important. No podem dir que Hisenda s'hagi equivocat. Hisenda, el que té un planteig molt ben estructurat i el que ell pretenia, de fet, no sé si... Heu fet comentari, però aquí probablement l'element més essencial és que on ha perdut Hisenda és en l'establiment del criteri de residència fiscal. Perquè ens entenguem en plan molt senzill. El que pretenia Hisenda en l'exercici, en la renta del 2011 de la Shakira, era demostrar que ella era resident espanyola.
Sí.
Amb la qual cosa, al ser resident espanyola, venia obligada a fer els mateixos impostos que fem qualsevol de nosaltres.
Correcte.
Pel contrari, la Shakira venia i tenia proves que així ho demostraven que en realitat no havia passat aquests 183 dies, que és algun dels elements que es demana, que perquè se't pugui considerar resident espanyol, ella defensava que no havia passat aquests dies, que ella en realitat, si no recordo malament, doncs la seva residència està a les Bahamas, i que, per altra banda, el nucli dels seus interessos eren fora del país i, per tant, que no es podia demostrar aquesta residència. I aquí rau la gran pèrdua d'Hisenda, on efectivament se li ha acabat donant l'error. I fixeu-vos bé, la diferència és molt petita, però l'audiència ha entès que l'estada de Shakira a Espanya només va ser de 163 dies, mentre que Hisenda en defensava més de 183.
Que és el mínim, clar.
Aquí està la victòria, victòria de la Shakira.
Dues setmanes que valen 60 milions d'euros. Sí. No he fet vacances tan cares, jo, eh?
No, segur que no.
De fet, us haig de dir que aquest és un element que està portant molta conflictivitat. Aquí l'Estat, en aquest cas l'administració tributària, està destinant molts recursos a lluitar precisament, a intentar descobrir aquestes residències fiscals que moltes vegades, doncs, residents... No volen establir-se aquí,
clar,
sinó que són gent que volten pel món, i el que intenta la gent espanyola és dir no, com que resideixis... I aquí, escolteu-me bé la importància, si tu ets resident espanyol, tributes a la hisenda espanyola per tots els teus ingressos universals.
Clar.
Per tant, podeu entendre aquest interès de la hisenda espanyola a intentar fer residents espanyols a tanta gent com puguin.
Sí, de tota manera, val la pena remarcar que Shakira no té la raó de tots els problemes que ha tingut a Hisenda.
No, parlem d'aquest en concret.
Estem parlant de l'any 2011.
Sí, però, vaja, però són tants diners que està bé...
Sí, però vull dir que els del 12, els 13 i el 14...
Sí. Sí.
Això està liquidat i aquí, per més que ella recorregués, diguéssim, Hisenda la va enxampar.
Sí. Correcte. O dit d'una altra manera, eh? Jo em sembla recordar les notícies en el seu moment, perquè aquest ha estat... És cert que jo crec que la Shakira, no diem res nou, si ha estat utilitzada potser una mica més del compte...
Segur.
Perquè representa què és, i a partir estic és un toc. És un toc d'atenció a tots aquells que potser no fan grans shows internacionals, però que també es poden sentir imputats, no?, a tenir dubtes a l'hora de determinar la seva residència. Però jo crec que hi ha un element important. Jo, si no recordo malament, els seus propis advocats en un cert moment li recomanaven en certs casos inclús no acceptar la culpa. O sigui, aquí hi ha una doble rasant que hem d'entendre, que és moltes vegades acabem acceptant, perquè m'entengueu, ens posen una multa, si l'acceptem i no recorrem ens fan unes reduccions. Em seguiu una mica la idea?
Sí, per tant, com les infraccions de trànsit, no? Si me la pagues i no recorres, pagaràs menys.
Molt bé, hi ha certs casos on el contribuent acaba decidint arribar a un acord i, per exemple, doncs, això, no recórrer certes bases que podrien tenir, sí, un recorregut, però per diversos motius s'acaben acceptant.
Però deixa'm rebaixar una mica, perquè estem parlant de Shakira, sí, i això afecta a Shakira, però preguntàvem, i s'equivoca? És a dir, quan la gent que ens està escoltant rep la declaració de la renda que li fa Hisenda d'entrada, hi ha molta gent que no té un gestor i que agafa aquells números i diu, va, jo crec que això està bé,
següent,
pagar. Fent això, és possible que Hisenda ens l'hagi colat? Involuntàriament, sí, entenc,
eh? Jo m'atreviria a dir, jo crec que no podríem utilitzar el terme que ens l'han colat o que ens enganyen, però sí que és cert que l'establiment d'un sistema que ha establert Hisenda dels darrers anys, que és una campanya massiva d'acceptació d'un sistema mecànic, porta sense cap mena de dubte, indueix a l'error de forma molt fàcil per una senzilla raó. Primer de tot, recordeu que el document que rebem sempre l'ha anomenat Hisenda sota un nom que és l'esborrany. Sí. Esteu d'acord amb mi que quan parlem d'un esborrany sempre és susceptible d'aquest esborrany de donar-hi una lectura. Quina és la realitat? Que en un percentatge està demostrat que en un percentatge molt elevat de contribuents no fan una lectura específica de la declaració prefeta per Hisenda. Amb la qual cosa, si jo us avanço i us dic que la majoria de deduccions són deduccions que tu de forma manual i unilateral has de posar, està clar que si tu acceptes l'esborrany que t'envien Hisenda, perds la majoria de deduccions que tu podries posar si fessis ús d'aquest dret que tens. Posem un exemple senzill. Però imagina't que jo sóc un periodista i faig la meva declaració de renta i estic col·legiat al Col·legi de Periodistes. És deduïble el col·legi? Sí, amb les rentes del treball hi ha un apartat que hi ha certes quotes del col·legi que són deduïbles. En el nostre esborrany hi surt aquesta deducció? No.
Però la gent
pot ser...
Sí, però vull dir, per posar-hi una magnitud, això... Sí. Creus que hi ha molta gent ara mateix que per desconeixement està pagant més del que hauria de pagar?
Sí, perquè si jo, per exemple, et dic una vídua, en el cas, fixeu-vos bé, hi ha moltes deduccions de tipus autonòmic aquí a Catalunya que directament has de ser tu el que l'has d'apuntar, per entendre'ns. Una persona que ha quedat vídua té dret a una deducció de 150 euros que ningú li diu i ho ha de posar específicament. Un menor de 35 anys té dret a la deducció del lloguer. Si no ho posa, a Hisenda no li vindrà i dirà, ai, que t'has descuidat de posar el lloguer.
Home,
no,
però les coses que ens fan pagar més sí que ens les posen, eh?
Jo m'atreviria a dir que hi ha un percentatge molt elevat de deduccions que no. Hi ha gent que no s'està deduint. Per exemple, deixeu-me que posi un cas molt típic de minusvalies. Hi ha molts cònjuges, segons un dels dos té una minusvalia i no s'està aplicant deduccions que són relativament noves en el temps, que la gent no en té cap coneixement.
Sí, de tota manera...
O, per exemple, hi ha gent, perdó, i tenco, hi ha les mutualitats que aquests darrers anys n'hem parlat, que són una part del que cobra la gent, de les pensions, hi ha una part que no tributa per tot un seguit de contingències que van bé, hi ha molta gent que no està fent la renta, per exemple, i en realitat si la fes cobraria unes devolucions importants.
La Tudela està apuntant aquí, crec que no es dedueix res.
No, és que això ara m'està posant en alerta.
Portes una d'anys pagant, Tudel, amb coses que no has de pagar?
Un descontrol en general, però sí, no, aviam, és interessant.
D'acord amb el tema...
Jo crec que potser el que hem de tenir present és que no hi ha cap normativa específica que obligui a l'agència tributària a exigir que tothom s'apliqui aquell dret a la deducció. Si tu tens dret a la deducció d'una hipoteca, que és un dret que hi ha reservat en uns casos molt concrets, ets tu que has d'exercir el dret.
Ja, ja.
Si
pagues això ja un pla de pensions... Ja, ja, això ja ho entenc que és un dret que és teu, però, home, sí, Hisenda, ja que et posa el que cobres i el que d'allò, també et posa amb el que em dedueixes, però vaja, basses, sí,
però basses. Si es pren la molestia d'enviar-te un esborrany i això, sí, deu ser que, bueno, són uns números que ella considera que són...
Jo, a mi me sale esto, a veure a vostè que li surt.
I llavors, aquí hi ha una altra cosa, que és que la immensa majoria de nosaltres és sota cavall i rei. Vostè tingué aquests ingressos, li han retingut això, doncs mira, encara ha de pagar més o no, li han de tornar. Una mica la cosa va per aquí. Sí. Shakira, no estem parlant d'aquest tipus de liquidacions.
No, no, i aquí, no. Ella no feia acceptar, no, acceptar. No. No,
jo ho dic perquè tu preguntaves abans, però Hisenda ens enganya o Hisenda...
No, jo no he dit ens enganya, eh? No posi a la meva boca coses que jo no he dit, Antoni Bassas.
Bueno, com ho has dit?
Ens la cola.
Ens la cola. Jo crec que davant de judici un ens la cola és millor que un ens enganya.
Realment, el que... No ens hem de veure.
Sí,
és igual. I tu has preguntat això. No, aquí el que passa és que en casos com el de la Shakira el que compta molt són els criteris. Això amb quin criteri es fa? Perquè no totes les circumstàncies són calcables. És un treballador subjecte a retenció. No. I aleshores aquí és on podem anar... No, perquè segons la jurisprudència, perquè segons aquell any, perquè segons aquell dia... I aquí s'estableixen unes batalles que acaben moltes vegades en pacte. I on normalment Hisenda té molt la paella pel mànec. Perquè, clar, si al final diu, no, mira, és que el criteri és aquest. Bueno, però és que els últims anys van així, no, però és que l'hem canviat.
Mira, fem una cosa, com que això, qui s'ho sap millor és el David Bertrina, escolta, vine un altre dia... I ho fem aquí cara a cara i posem casuística, que la gent pugui també trucar a veure quina és... Soc la Laia de Barcelona, mira, que
vull... No, però un moment, quan tu vas a... Si tu demanes una cita...
No és avui el dia de les
consultes. No, demano un cas concret. Si tu vas a la cita presencial a Hisenda, que t'atenen aquests senyors o senyores, que si tens sort, doncs, i tenen el dia agradable, doncs tot és molt millor, i si no... Home, és que a vegades, però no passa res.
Sotaran una revisió a tots i ja veuràs tu.
No, i aquest any no hi pagueu. Seus allà, aquestes persones sí que t'avisen, no? T'han de dir de tot el que et pots deduir o no? O allà s'ho callen?
No, sense cap mena de dubte, són gent en formació i a partir d'aquí, de les dades que tu aportes en aquell moment, doncs elles en fan una lectura i el màxim de positiva per tu. Ah. No hi ha cap mena de dubte que l'administració tributària també treballa pel bé, en aquest cas, del contribuent. Clar. Però deixeu-me fer un únic apunt, jo crec que aquí, per acabar de fer un apunt al que comentava el Bassas, jo crec que aquí hi ha un element a tenir present. El que potser a vegades sí que és veritat que hi ha certa crítica, i és que només si tens gran capacitat econòmica, tens la capacitat per aguantar tants anys,
clar,
per pleitejar
Hisenda,
i t'acabin donant o no la raó. Per tant, al final, acaba... Molt poca gent té la capacitat econòmica per anar a contractes de la pròpia administració tributària. Això fa que en una immensa... En molts casos la gent no arribi a més. Per què? Perquè és tan car els costos que val més la pena arribar a un acord.
Paga això, que no ens sortirà.
Aquest és l'element. Correcte.
Doncs David, escolta, mira, ara parlem amb la Carla i busquem una data i tenim aquí, fem consultes i baixarà la tutela amb un patracol de papers que quedaràs estarrufat.
No vindré a fer la declaració amb ell.
Sí, molt bé, això és el servei públic. David Bertrina, moltes gràcies.
Forta abraçada a tots.
Ara farem una pausa perquè hem de pagar impostos també aquí.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
Bona nit! Malparit!
40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
amadíssim Senemí,
i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Quina és la cua més llarga de la teva vida, Bassas?
Bueno, va ser amb cotxe.
Home, una cua
una nit,
cotxe...
Una nit de Sant Joan, sí.
No, però una cua per comprar alguna cosa. Per esperar entrar a algun lloc...
Bueno, l'altre dia, per entrar al Camp Nou, el dia de la Barça a Madrid, potser vaig estar 20 minuts.
I per comprar? No has fet mai cap cua? Una entrada, un rellotge...
Bueno, quan la pandèmia, sí, al supermercat.
És veritat,
no
que
s'havien
de fer moltes cues per tot, en aquell moment de la pandèmia. Les cites prèvies, les cues...
No, i que
per a havia, fora, els primers dies, metres de separació.
Havies d'entrar de 5 en 5.
Sí, és veritat.
932017474, si ens voleu explicar quina és la cua més llarga de la vostra vida. Tenim una bibliotarda, que és el lloc de llibres de la tarda, una selecció molt acurada que ens ha fet la Carla Verdés. Doncs 932017474, tenim aquest lot de llibres i ens expliqueu quina és la cua més llarga. Perquè resulta que les cues estan de moda. Tenim exemples diversos. Per exemple, al Passeig de Gràcia de Barcelona hi ha gent fent cues i cues en diverses botigues, algunes de luxe, altres no tant. Hem enviat, tot i que avui fa un dia una mica estrany per fer cua a Barcelona, però ja hem enviat la Marta del Cor amb el Raül Orgales. Marta, bona tarda.
Molt bona tarda.
Hi ha cues avui a Barcelona?
Doncs bé, al cotxe segurament hi haurà algunes, perquè a Barcelona sempre n'hi ha, però davant de les botigues ara mateix no n'hi ha gaires. Però t'he de dir que t'ho deies, no?, que en botigues de luxe n'acostumem a veure, sobretot, com deies, en el carrer Passeig de Gràcia, on sempre hi ha, no?, és un carrer emblemàtic per totes aquestes botigues, però és que no només en botigues de luxe. Fa setmanes que a les portes d'una botiga de vestits de festa del centre de Barcelona,
sí,
tocant amb Gran Via, crec que a més tu la coneixes bé perquè
l'he vista i no sabia a prop. Jo no entenia què passava allà.
Doncs hi formen cues fins a 5 hores, majoritàriament de noies, totes elles molt joves, que van normalment acompanyades de les seves mares per aconseguir un vestit de graduació a bon preu. I ha passat el mateix cada cop que ha sortit algun objecte de moda. Recordareu els Sony Angels, els Labubus, el Catculer...
Ui, sí.
I passa cada cop que surt l'últim model d'iPhone o, quan és Nadal, no?, per comprar alguna butlleta de loteria de Nadal. I l'exemple més recent l'hem vist aquest mateix cap de setmana a Barcelona, però no només aquí, en ciutats d'arreu del món, a França, als Emirats Àrabs, al Regne Unit, als Estats Units, a París, en totes aquestes ciutats hi ha hagut una autèntica bogeria. Per què? Doncs per aconseguir una nova col·lecció de rellotges de butxaca.
Tenéis que dejar el lugar, porque no hay relojes para todos.
Ja ho sentíeu, no hi ha rellotges per tots, però és que hi havia centenars de persones dissabte a les portes de la botiga Suets de Passeig de Gràcia, també a la botiga Suets de l'Illa Diagonal, per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, que és un model que s'ha fet en col·laboració amb una marca de luxe, o de Marc Piguer, i que costa entre 385 i 400 euros, segons el model.
Sí.
Dissabte s'hi van viure moments de molta tensió, fins i tot va haver d'intervenir la policia, això a Barcelona, però és que a París la policia va haver de dispersar els assistents amb gasos lacrimògens.
Mare de Déu.
Imagineu-vos quina és la situació.
Un rellotge, eh? Mare de Déu.
És només per un rellotge, només, però ja veureu que és més que això, vaja, el valor és més que aquests 400 euros inicials, que és el cost que té si el volem comprar ara mateix. Com dèiem, els responsables de la botiga, veient tota la situació que hi havia dissabte aquí, a la de Passeig de Gràcia, van decidir no obrir les portes, però és que aquest matí de dilluns, aleshores no plovia, però és que tornàvem a tenir cua. Ara mateix, però, ja no n'hi ha. Ja no hi ha cua.
Però
i
queden
per què?
Rellotges?
Doncs no, i aquest és el motiu de que no hi hagi cua. El rellotge ja s'ha esgotat. De fet, hem parlat amb dependents de la botiga i ens han dit que aquesta és la paraula més repetida avui, esgotat. Ho han dit en tots els idiomes, no per d'entrar gens a dins la botiga pensant, ah, no hi ha cua, ara serà el moment de poder adquirir el rellotge. Doncs no, perquè al cap de dues hores d'obrir la botiga ja no en quedaven i sembla que aquesta serà la previsió pels darrers dies perquè tenen un número limitat d'unitats, els arriben cada dia un estoc que no saben quin és, o si més no, no el poden dir, juguen amb això, i això fa que només els primers, els que estan aquí des de la matinada del dia abans, puguin adquirir aquest rellotge.
Però aquest rellotge què té? Què fa aquest rellotge? Et fa un massatge? Perquè la gent el vol amb tanta passió?
Més que explicar-t'ho jo, crec que qui ens ho pot explicar és la Vir, que és un noi que des de dimarts de la setmana passada, estem parlant de gairebé una setmana, va estar fent cua, en aquest cas, a la botiga de l'Illa Diagonal per fer-se amb algun d'aquests rellotges. Ell en va aconseguir tres. Avir, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
A veure, explica'ns-ho tu. Què té aquest rellotge que fa que tu, per exemple, estiguessis sis dies dormint i passant dia i nit davant d'una botiga per fer-te amb un d'aquests exemplars?
Bàsicament, no és el primer cop que passa. Va passar també amb Swatch Omega. I, sobretot, aquesta col·laboració amb Audemars AP, que és una marca que un rellotge et pot valer mínimament 30.000 euros, és que el pots aconseguir amb bioceràmica per 385 euros i 400 euros. I després la reventa està per 1.500. I, òbviament, després de que tanquessin la majoria de les botigues, el 80% de les botigues de tot el món, doncs clar que sí, el valor augmenta el doble. Llavors, clar,
jo no entenc, si això ho sap tothom, per què no el senyor Swatch diu, doncs a partir d'aquest rellotge val 1.000, perquè hi guanyin els privats i guanyo jo com a empresa, no?
Exacte. Què passa? Que aquí hi han dos factors. És que primer està Swatch i després està Audemars. Swatch és una botiga de rellotges suïssa que està molt bé de qualitat, però AP és una marca de lujo, bàsicament.
Però aleshores per què no els venen ells directament per aquest preu tan elevat, sabent que després es revendran a 3.000 euros, que jo us dic, he entrat fa una estona a Wallapop, a 3.500 euros s'estan revenent ara mateix. Un rellotge que, comprats al matí, es venen a 400 euros a la botiga.
Bàsicament és perquè Audemars pot vendre, però el que passa és que si li presentes 500 milions d'euros sobre la taula, doncs no són tontos. Clar que, òbviament, no ho acceptaran amb Swatch, que és una marca reconeguda, i també no han tret un rellotge, sinó que han tret un rellotge de que no pots portar-ho en la teva mà perquè és un rellotge de butxaca. Vull dir, al final han jugat amb allò perquè no es pugui recalcar el rellotge oficial d'Audemars, sinó que han tret el pop.
Bases.
Un segon.
Tinc el Bases, que vol fer un apunt.
Sí, no, creen sensació de necessitat, d'escassesa, i fins i tot fan anuncis. Tenim edició limitada de 200 exemplars, i aleshores es tracta que vagis a fer cua. Per què la gent és capaç de pagar 1.500 euros per un rellotge que a la botiga li costaria 400? Doncs molt senzill, perquè no vol fer la cua. I aleshores hi ha nanos, i nanes, m'imagino, o sigui, gent molt jove, que ha començat a fer la seva primera fortuna a base de dir, bueno, doncs ja em passaré jo dues nits dormint amb un sac a la porta de la botiga perquè el compro per 300 o 400 euros i l'acabo venent per 1.300 amb un tipus que no volia estar-se a la botiga. Tu diràs, i quina gràcia té col·leccionar un rellotge que al cap i a la fi a la botiga
costaria... No, col·leccionar un rellotge sí que ho entenc. Bueno, el que no entenc és aquesta disparitat de preu. Però mira, és que tinc aquí Albert Vinyals, que és expert en psicologia del consumidor, que per això l'hem portat. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Jo no ho entenc, però el fenomen de les cues, més enllà d'aquest concret, sí que és una cosa que estem començant a veure al Passeig de Gràcia, botigues de luxe amb la cua fora del carrer.
I les entrades dels concerts, home.
Sí, però vull fixar-me en una botiga de luxe que normalment és, no, vaig allà i entro i surto i m'atenen, no sé què.
Tracte personalitzat.
Et fan fer cua al carrer. Què vol dir fer cua? Per què? Per... A la gent li agrada fer cua ara, de cop i volta?
A veure, sense ser molt tècnic, diria que cada cop som més estúpids i imbècils.
Aha.
Siguem més tècnic, podríem veure que aquí hi ha sistema de supervivència cerebral, fal·làciat populum, si voleu us ho començo a desenvolupar.
Sí,
lo
sí,
de l'imbècil
sí, sí.
Potser no cal. Què ens passa? Hi ha un concepte que es diu fal·làciat populum, que és fer el que fa molta gent, encara que comporti que són conductes que no tenen cap tipus de sentit o són estúpides. En aquest cas, què passa? Que el que hi hagi molta gent fent-ho et valida que aquella conducta està bé. És el que ens passa amb les modes, no? Que ens ha passat moltes vegades, i és el que ens pot passar, que anem a un mercat, no sabem on te comprar, i vas on hi ha gent.
O sigui, realment, tu veus una mica de cua a un lloc i és més fàcil que t'hi posis al darrere que si no hi veguessis ningú?
Clar, perquè hi ha una validació social, la gent està validant que allò està bé. Per què ja no portem skinny jeans, no? Aquests texans estrets? Doncs perquè ja ningú els porta. Com que ningú els porta, suposarem que no està bé portar aquests texans. Ara es comencen a portar pantalons de campanars, doncs ja el grup valida que estan bé.
I ha canviat la nostra visió de les cues? O això ha estat sempre així?
No, sempre ha estat així. El que passa és que últimament estem en un màrqueting molt salvatge que ens va cap a aquestes parts d'intentar activar la part més primitiva del cervell, o sigui, el que seria l'instint de supervivència. I el que deia abans el Bases, no? L'Antoni Bases, de l'escàs d'edat, és la base, a vegades, d'aquesta supervivència perquè és el que et dona més estatus, el que hi té menys gent. El món del luxe, en realitat, funciona com el món de les rebaixes dels mercadillos. No, del fer alguna que n'hi hagi molt poc, i les últimes unitats, doncs és això, fas una edició molt limitada. Si Swatch fessin, en vez de 500 rellotges, amb 20.000, ja no tindria cap sentit aquest rellotge.
Clar.
Que el món del luxe funciona fent de molt pocs, inclús que costi molt aconseguir-los, no? El típic bolso Birkin, aquest cas de tenir algú que te'l validi comprar-te'l, perquè si no no te'l venen, o Ferrari també, Ferrari no pot anar allà a la botiga i comprar, sinó que t'han de donar accés.
Clar, és que si tens molt... O sigui, no té cap gràcia tenir molts diners i poder entrar a la botiga i comprar-te el que vulguis. T'ha de costar alguna cosa perquè això li afegeix emoció, l'emoció que els diners no tenen, a l'acte de compra que estàs fent. I això... Mira, és que, a més, l'escassetat ho mou tot. A la Unió Soviètica, on hi havia escassetat de debò els últims anys, la gent veia cues pel carrer davant d'una botiga i feia la cua. I després preguntava per què era. Però pensava, si hi ha cua, aquí hi ha alguna cosa.
Per exemple, una cua.
I tots duien una bossa buida a dintre de la bossa per poder comprar.
Està estudiat què ha de durar una cua perquè ens surti a compte? Si és una cua lenta, ens agradarà menys que si és ràpida? És a dir, això està estudiat? De dir, mira, una cua que avança a X minuts, perfecte.
Depèn molt de les situacions. Pot passar, per exemple, en un lloc com un supermercat on no té valor, no? Perquè és un producte al dia a dia.
Allà et pots nerviós en
5
minuts.
Que la cua, encara que duri un minut, pot ser capaç de deixar la compra que has fet durant mitja hora, inclús fas estratègies perquè percebis que és més ràpida. I, en canvi, amb el món del luxe, no, ja està bé.
I quines estratègies hi ha perquè la cua passi més ràpid? A PortAventura o a Disney et posen pantalletes i dibuixets i coses.
Bueno, el recorregut aquell...
Les cintes, no?
Les S. I inclús havia arribat a veure fa temps en unes botigues on feia màgia de prop. Sí, és entretenir-te amb el que sigui, pantalletes, cues, és l'efecte de la distracció, però en canvi és això, en el món de luxe trobes que el valor de jo estic aquí i els altres no hi són, no? Igual que en una zona VIP d'una discoteca, no? Que costi entrar, no? Perquè ha d'haver-hi en psicologia el consum es parla, és molt poc tècnic el nom, de l'efecte IKEA, en realitat és l'efecte de la fal·làcia de la reversibilitat del valor. Què és l'efecte IKEA? És que el valor a vegades és proporcional a l'esforç que ens ha costat aconseguir alguna cosa. I que, com que fas una cua, de cop tens més valor, perquè com que he estat allà dues hores...
Clar, ja que he estat dues hores, doncs pago el que calgui, no?
Clar, jo recordo un concert que vaig estar 4 hores de cua per poder anar cap endavant, i era, l'he de gaudir com sigui, perquè m'he estat 4 hores aquí.
Marta, t'has trobat gent molt feliç avui, després d'haver fet cues, o no?
Home, satisfacció, perquè saben que després faran molts diners, no tant perquè es quedin ells al rellotge, sinó això, pel negoci que tindran després. De fet, la Vir estava aquí, davant de la botiga, buscant aquesta gent desesperada per adquirir un d'aquests rellotges.
Ah, i o sigui, ell... escala la botiga esperant els que ja no en troben per vendre'ls-hi.
Ostres, tu!
Clar,
això no
perquè
sé,
us he de dir que tenen...
Això al Bertrina ens aniria bé ara aquí, no sé si és gaire legal, això.
Bé,
no
al
gens,
final és...
No impostos, home. Ah.
Sí, sí, però al final és oferta de demanda. Hi ha molta gent que s'apropa a l'aparador on hi ha aquests rellotges exposats, molta gent que s'hi apropa, que mira, que entra a la botiga, pregunta, li diuen, està esgotat, surten, i la Vir, com altres afortunats, podríem dir, o lluitadors que han estat dies fent cua i finalment s'han fet amb un rellotge, doncs van anar a preguntar a aquesta gent, escolta'm, esteu interessats vosaltres en adquirir algun d'aquests rellotges pel preu que jo us puc oferir? I ja us dic, a Vir, tu em parlaves d'uns 1.500 euros, oi? Que és el preu al qual tu revens aquests rellotges, però és que em deia que aquests rellotges s'acabaran venent a preus encara més alts. O sigui que doncs... fins i tot els que els puguin adquirir ara a 1.500 seran afortunats.
Doncs la bogeria pels rellotges que ens explica la Marta del Cor, que m'indiquen que porta una bossa plena d'un material que desconeixem què és i que potser ja no torna a treballar amb nosaltres demà. Marta del Cor, moltes gràcies.
Vinga.
Albert Vinyals, gràcies per acompanyar-nos, per ajudar-nos a entendre les cues. Em diuen que hi ha cua d'anunciants per la tarda de Catalunya
Ràdio. No m'estranya, home, ja, perquè hi ha escassetat de talent.
És que som molt
exclusius,
aquí.
Doncs,
bueno. Si us voleu anunciar a la tarda, truqueu al departament comercial. A veure si us podem encabir. Jo crec que sí.
Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya central.
El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
Més informació a firamanresa.cat.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Binàriament Barcelona, arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
Ostres.
Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
En tinc una de boníssim.
No.
Sí.
Quatre. Que xulo, tio.
Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Voldries fer dels records natures mortes. De nit, de Manuel Forcano.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
8 minuts i seran les 5 de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé. Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt content.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Gràcies!
Avui és l'aniversari de Marta Montaner.
Ai.
Com ha estat el teu dia fins ara?
Molt bé. 8 i mig estic, eh?
8 i mig?
Molt dia bé, molt sí. Xulo.
I pinta que es pot acabar amb un 9 i mig?
Jo crec que tan alt no. Però mai se sap en aquesta vida.
Mai se sap, Marta, el que
deixa et sorprendre, perquè Francesc Garriga.
Perquè el cap de setmana ha estat ja molt interessant.
Ha estat un cap de setmana molt xulo, molt estímul.
Ens hem trobat dissabte. Sí, tant, ens vam trobar dissabte. No hi eres, tu, Asses, o hi eres? I no et van veure.
Va ser un cap de setmana molt interessant per tu o per ells?
Per tots.
Perquè ens vam trobar dissabte, bueno, potser...
Vaja, per mi va ser molt bonic trobar-me amb ells.
Sí.
Va ser molt bon tema. Vas venir a la festa d'Adam, Basses?
No, estava... Era Morella, jo, aquest cap de setmana.
Ah, mira.
Sí.
Doncs la
gent també hi
era. Sí, molt divertida.
Sí, és fantàstic.
Morella.
Sí. Bueno, no hi heu estat mai?
No,
encara. Amb un turó extraordinari, una vila fortificada... No, amb un hotel. No, és extra... Era un festival literari.
Doncs et vas perdre un festival de música fantàstic, de prèvia. El van muntar de prèvia per l'aniversari de Marta Montaner avui dilluns,
sí.
Per arribar amb força.
També hi havia un altre aniversari d'una marca de cervesa, però bueno, sí. Que segurament era secundari, allò.
Ha coincidit en el temps.
Van muntar-ho tot per l'aniversari de la Marta. Jo li vaig dir a en Josep Montero, baixa, sisplau, toca les cançons que a la Marta li agraden i d'en Josep, que no baixa mai d'allà a Muntanyola... M'anava a retirar, però vale. Vindré el mes de maig. Tot per la Marta Montaner. És així.
Bé, nosaltres hem volgut felicitar la Marta Montaner en directe, com sempre. Volíem tenir un detall bonic, però diguem-ne que... La Carla... No tenim la Dolors aquesta setmana.
I la Dolors és molt fantàstica, però la Carla també.
No, i la Carla també. Llavors, a nivell de producció hem dit... Ens hauria agradat tenir un missatge d'algú que admiris o d'algú que... No l'hem aconseguit, ja t'ho dic ara.
Ai, en Pep Guardiola no s'ha posat el telèfon.
No, ni tampoc l'Aitana.
Vale.
Però hem buscat, d'alguna manera intel·ligenciosa, i no direm més, que l'Aitana t'enviï un missatge
que
no sigui l'Aitana.
L'Aitana o Canya?
Sí, ella mateixa.
Però no és l'Aitana, eh? Ni l'estem intentant suplantar, que quedi molt clar.
Ja.
Això m'han dit que ho havia dit.
Ai, quin petit.
Aquesta és la felicitació per la Marta.
Marta, guapa, quina il·lusió felicitar-te. Tu sí que ets una superestrella. Sóc una gran fan del que no surti. I aviat em tindreu al programa, que tinc molts cotis del Plex per compartir. Bueno, ja veurem si vinc. Però et felicito igualment. Per mantenir la tradició de programa i tinc enxufe amb la Carla, et faig arribar una coca del forn de Cabrianes. Molts besitos, reina.
Hola! Aitana, tia, no calia.
Hi ha la coca aquí,
Doncs li arriba la coca del forn de Cabrianes de part de l'Aitana, de part de la Aitana.
Molt bé.
Com reia,
Superestrella, sí. Jo també feia molta gràcia,
l'Aitana. Sí, estava bastant ben aconseguit,
Jo no sé què ha passat en les últimes hores, que ara li caiem bé, perquè la setmana passada ens odiava.
No sé si tenim lloc per ella, si vol venir ja.
A la temporada que ve, si hi ha temporada que ve.
A la ràdio. A la ràdio sí que hi ha lloc.
A la ràdio,
que és més proper, no? És més natural.
Una visita.
Moltes gràcies, nois.
Estàs contenta?
Sí.
Doncs aquest
programa... Ara veus que t'he dit 8 i mig, no?
Sí.
Ara 8,8.
Mira
com et pot canviar el dia una coca del forn de Cabrianes. Imagineu.
Escolta, la gent a casa, voleu una coca del forn de Cabrianes?
La gent la vol.
Anava a dir el telèfon del directe, i no. És el 607-07-0901. Basses, apunta-te'l i envia-li la coca de berenar.
Això ho escrius tu, Garriga?
Sí, t'ho escric per tu.
Puc llegir-ho?
Si ho vols
llegir. Felicitació.
A veure.
Li pots posar rever a la Marta? Un moment, que et posarem rever, que ja quedarà com més bonic. I mentrestant dic 607-07-0901, envieu un WhatsApp i la Carla us rebrà el missatge i enviarem un berenar a una persona estimada. Penseu que fins a final de temporada encara ens queda algun dia lliure, per tant, ens el podeu enviar. Aquest és el missatge que la tarda de Catalunya Ràdio, a través d'una coca, li envia a Marta Montaner.
Per molts anys de compartir aniversaris, berenars i més coses bones. La millor hora del dia és la que ens fa dir-te t'estimem. Que bonic.
Oh.
T'has posat creatiu, Francesc?
Molt bé.
I tendre.
Sí, i a part en aquesta foto que envieu, diria que a tothom, no sempre hi ha dedicatòria personal de Francesc Garriga,
però sí que tindreu
una foto d'en Garriga, on surt guapíssim.
No, jo la felicitació la faig en directe, perquè a més no sempre són aniversaris, en el cas de la Marta Montaner sí que era un aniversari.
Ets molt mono. Doncs, sou molt monos, moltes gràcies, ho estimo molt.
Aquest és la nostra felicitació, el nostre berenar, repeteixo, 607-07-0901, si voleu enviar un berenar a una persona estimada. Avui ja que no surti, però igualment, o feu festa, perquè la Marta fa l'aniversari.
No,
hem d'explicar moltíssimes coses.
Has portat xutxes?
No he portat res, he portat la meva presència.
Encara es fa de portar xutxes al col·le?
Ja no es fa, ara som nosaltres qui li hem de dur coses, i així ho hem fet perquè des de l'equip del que no surti ja li hem regalat un pastís.
Ho he vist a xarxes.
Amb una cara cara d'un actor espanyol famós impresa.
Per alguna raó en particular?
Sí, per moltes.
Per totes. Per totes, estem parlant de Maxi Iglesias, amb aquests ulls blaus penetrants que té, i unes lletres en vermell que posava... Queda poc. Perquè cada any que fas estàs més a prop de poder-te follar Maxi Iglesias.
Això en general o la Marta?
Això en general.
Doncs em dones una alegria.
Per cert, heu vist el vídeo de la Batial?
No, l'aeroport.
I és el que ho obrirem amb això, perquè per rellevància informativa cal obrir.
Home, i tant. Home, és especial el que no surt avui.
Saps què passa? El món ha canviat. El món és un altre i s'ha d'explicar des de la ràdio pública.
Jo mai havia vist la Batial morrejant-se amb algú.
Jo feia anys que no veia un morrej així en general.
És que és una demostració tècnica de la perfecció del petó.
És així. Sabeu com quan els programes esportius, tipus el Chiringuito, estan en una jugada, no? I que ho miren amb un àrbitre i tot, doncs ho hem de fer el mateix.
Teniu el vostre Gerard Tautet particular, és a dir, l'especialista tècnic per
nosaltres.
Som nosaltres. No us falta un expert.
Som tots exfutbolistes.
En aquest aspecte, no?
Més que analitzar, hem d'aprendre d'aquestes imatges.
Si vols millorar la teva tècnica, que no sé si hi ha marge de millora...
Sí, sí, sí.
Sempre hi ha marge de millora a la vida. Sempre n'hi ha, no? Però, home, a mi m'agradaria saber alguna cosa més. No podeu fer una descripció, encara que sigui...
Estem parlant d'un vídeo que dura més de 30 segons, que això és molta estona de petó.
Però en l'aproximació o no és...
No, menjada de boca, menjada de boca.
A més, sembla contacte amb els llavis.
Sí, és algú que els grava mentre ells estan en una estació, els grava clarament d'incògnit.
Aeroport, potser.
Aeroport de Barcelona,
clarament d'incògnit?
Jo crec que clarament d'incògnit.
No és un robat?
A veure,
posat robat.
No s'amaguen gaire. Ells no s'amaguen, però diguéssim que no és que hagin demanat que algú els gravi un vídeo, m'entens?
Però estan en aquell moment que els és igual que hi hagi càmeres.
És que no veuen res més.
Només es veuen...
El món només existeix l'altre.
Però fins aquí, petons a l'aeroport, n'hem donat tots. Aquest què té de diferent?
Que és el primer cop que els veiem.
És que ensenya-li, Juliana, ensenya-li.
És molt gros. Ella, a més a més, és una noia que normalment no ha tingut nòvios, no dona molt de...
Mira,
Bassas.
Valoració del Bassas.
Bassas està veient el vídeo ara en directe.
Tu te'n vas a l'aeroport i d'aquests en veus.
Jo no n'he vist mai així.
És d'aquell moment que té una mà que li agafa la cintura sencera, que pot fer el que vulgui amb aquesta mà.
És com els fa el Bassas. És com els fa el Bassas.
Jo veig això i penso, la vida és vella.
El que no surti d'aquí, Antoni Bassas, on analitza el petó. Ara venim.